TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com teniu sa cosa avui? Avui és un dimecres 25 de febrer. Cristina Ramon, com estàs?
És un dimecres, perquè n'hi ha molts de dimecres.
Avui és un és en
un
concret.
Un dimecres.
Un en concret. Avui farem el programa entre en Pablo Morganti, en David, que estan els controls tècnics, com sempre, en David Ventura, en Irene Roig Francolí, na Cristina Ramon, ja l'heu sentit, i sí. Qui us parla, jo som en Vicent Tur. Avui parlarem amb un senyor que es diu Guillem Llorenç Prats, molt més conegut com Rudimentari i líder de sa banda que porta el seu nom. Es millor reggae en català, segurament, i fet, a més, a Menorca. Rudimentari llança demà el seu tercer disc, Mala Herba Sempre Creix, però ja l'estem sentint aquí, el primer vol a Formentera, en primícia mundial. A més, tenim les nostres seccions habituals, es vedrà No hi ha ovnis, la secció de notícies increïbles, No m'ho puc creure, l'àrea de turbulències, de notícies conflictives, es cantant sota la dutxa, i alguna coseta més fins que siguin les 7 i arribi s'informatiu.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Cesari, a part de ser un dimecres, del segle IV, en Cesari, no els dimecres. Metge, germà de Gregori Nacianzè i...
Home, si era germà de Gregori,
tota la vida,
de tota
claro,
la vida, home,
des de es petit, des de
sí,
Can...
Sí, de Can Nacianzè, sí.
Avui també és Sant Valeri, ermità d'Astorga, també de tota la vida. Però el que és més important, avui també fa anys...
Molt, un moment, molt important, respirau.
Moltíssim.
Molt important.
Espero que a tothom el pilli assegut i no conduint, sí, perquè si no, igual provocam accidents de trànsit. Avui fa anys en José María Aznar, que no és sant, no encara, però no descarteu que ho arribi a ser algun dia.
A José María hoy le han regalado un coche pepino para un plan enrevesado. Tiene rock y Wanda, se fabrica en Perejil y una voz robótica que le grabó un guardia civil.
José María, macho, soy el coche que te está hablando. Recuerda, a ti nadie te tiene que decir cuántas copas de vino te puedes tomar o no. Juntos podemos viajar al pasado, a cuando España era un país mejor.
Porque mi Josema es un enamorado.
José María Alfredo Aznar López va néixer a Madrid un 25 de febrer de 1953. Va ser el quart president del govern d'Espanya des de la reinstauració de la democràcia entre el 1996 i el 2004 i va ser president del PP entre 1990 i 2004. El felicitam amb aquest divertidíssim sketch que li varen fer en el programa Polònia.
Grandíssim programa. Una figura controvertida però important per la dreta espanyola la va reformular i actualitzar i els seus postulats bastant controlats. Conservadors, encara avui dia són molt influents de fundacions com FAES, que presideix. Vaja, que sombra d'en Aznar és allargada. Més allargada encara, però en un altre sentit, és sombra d'en Paco de Lucía.
No No sé si Paco de Lucía estaria gaire content que el comparàssim amb Nat.
Jo ho he pensat, que per lo menos han comparat ses
no,
ombres.
No l'hem comparat.
Que queda més metafòric.
Ell, però bé, són dos personatges que no tenen res a veure. Importants cadascun dins del seu àmbit. Paco de Lucía, que es deia Francisco Sánchez Gómez, va morir un 25 de febrer de 2014. Que sombra de Paco de Lucía és allargada, no ho deim de broma. Ha estat el millor guitarrista de flamenc contemporani, segons els experts, i és un nom que coneix qualsevol persona al món que es dediqui a tocar sa guitarra.
Ell va ser, en bona part, es culpable que el flamenc sigui un art conegut a l'escena internacional quan el va començar a mesclar amb ritmes de jazz, de bossa nova o de sa música clàssica. Paco de Lucía, per cert, va tenir un lligam important amb ses Balears, primer amb Eivissa i després amb Mallorca. L'any 2005 va adquirir una casa a Campos, on s'hi va instal·lar, i després es va mudar a Palma, on tenia una finca aïllada a establiments. De fet, allí van registrar ses seues darreres produccions. Això que escoltes és sa famosa Entre dos aguas. Entre dos ruixades, si fos la previsió dels temps. Ara que avui crec que de ruixades, poquetes.
Amb la previsió dels temps, avui tindrem cels poc tapats amb boires, amb bancs de boira, que s'aniran esveint al llarg del dia. De fet, estem en alerta groga per boira, que ja ha causat problemes en el dia d'ahir. Estem en alerta groga per boira fins a les 9 del matí, especialment a les illes de Mallorca i de Menorca. Temperatures amb pocs canvis o en lleuger ascens i es vent que serà en general fluix del sud girant a l'est. Anem amb les temperatures previstes. A Palma, 9 graus de mínima, 20 de màxima. A Lluc seran 5 de mínima, 20 de màxima, per donar una altra localitat. En el cas de Menorca, a Ciutadella esperen una mínima de 10 i una màxima de 18 graus. En el cas de Mahó, una mínima de 8 i una màxima de 17. I en el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, la previsió és una mínima de 9 i una màxima de 18 graus.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Arriba el moment de cantar sota la dutxa. Per cert, com te sentiràs? Aquesta setmana és l'última, eh?
És la darrera, eh? Ja. Jo soc una persona molt sentimental, Vicent.
Tu ets molt sentimental,
molt,
no et feia molt sentimental.
Molt. No em feies?
No.
Per favor.
Però sí, si no?
Ja se'm veu la cara.
així es veu...
vull dir, no és el mirall de l'ànima.
Els dos agents que, tinc jo per detectar-ho. Sí, sí, sí. I que estàs trist o content o...
Mira, escolta...
Perquè, clar, aquesta secció, en realitat, podia ser infinita.
Clar. No, si és per cançons, jo no pateixis. Jo en tinc aquí per avorrir. Però, clar, són 4 anys i mig, ja. Un li agafa, pues, apreci, no? Ja té com... tens carinyo. I, doncs, mira, el que faré... Jo aquesta setmana totes les cançons són especials.
Sí?
Bueno, sempre han set especials. Però és que avui, mira, és que avui he portat Nalícia Tomàs. Qui és Nalícia Tomàs?
No ho sé, família teua...
Jo t'ho contest, no pateixis. És una dona amb una vida tremenda, va néixer l'any 1940 a Barcelona. Als 18 anyets va començar una carrera com a vedet als cabarets del Paral·lel de Barcelona, al Molino, al Teatre Arnau. Després, als 60, va tenir aparicions cinematogràfiques amb comèdies lleugeres, com Bahia de Palma o Operación Bikini. I bé, i durant aquella època també va gravar singles on feia versions en català de temes populars. S'ha de dir que després, a començaments dels anys... Bueno, després, a finals dels 60, va participar a pel·lícules més curioses, més d'art i assaig, com Les Crueles, de Vicente Aranda. I als 70 va donar un tom a la seva carrera i es va fer torera. Sí, efectivament. Perquè jo tinc entès M'he documentat...
M'encanta el personatge.
Sí, és que les dones no podien torejar, no podien participar a la tauromàquia arreglada, però a començaments dels 70 el règim va obrir la mà i va permetre que les dones es poguessin dedicar a, bueno, a assassinar toros,
increïble,
en definitiva, no?
Està molt bé.
I va formar...
Està molt bé que el règim obri sa mà just amb això.
Efectivament, efectivament, no? Per mort desigualtat, no? I bé, formava part d'una quadrilla exclusivament femenina amb Rosarito de Colòmbia, l'Alga Benya i Mari Fortes. Però va rebre una cornada a Guadalajara i després d'aquesta cornada va deixar la tauromàquia, però va tornar a la faràndula i va protagonitzar una portada a la revista Interviú. Evidentment sense roba, que és el que s'havia de fer a la revista Interviú. I el ximpum final de la seva vida va arribar l'any 2010, amb 70 anys, quan es va casar amb la seva parella, que era una altra dona, que era, de fet, fiscal de sala del Tribunal Suprem.
Que guai.
Sí, 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 sí. A més de tot això, icona lèsbic, és a dir, meravella, LGTBI. I doncs res, tornem a la seva època de cantant Yeye, perquè l'any 65 va publicar el segell Edixa una cançó que es diu Digueu als amics, digueu als companys, que era una versió de Previen-les a mi, Previen-les copà, de Jean-Jacques Debout. Una cançó que ens porta aquí aquest títol que ara ho comparteix amb tots vosaltres, que és Alicia Tomàs.
Digueu als amics, digueu als companys, que el dia de festa ha arribat. Digueu als amics, digueu als companys, que els tornaré a veure aviat. Tants dies allunyats els uns dels altres separats, tants dies sense viure joia i pena tots plegats, les hores d'alegria que vam viure recordar, les hores no puc oblidar. Digueu als amics, digueu als companys, que el dia de festa ha arribat. Digueu als amics, digueu als companys, que els tornaré a veure. M'hagués ben oblidat. A ells jo us ho demano, no digueu pas que he tornat. Que callin tots els altres, que ell no sàpiga que vinc. De penes fa massa que en tinc. Digueu als amics, digueu als companys, que el dia de festa ha arribat. Digueu als amics, digueu als companys, que els tornaré veure.
I de tres ràdios, formació. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Feim un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Mira, ho han fet i ho tornarem a fer. Ho han fet i ho tornarem a fer. Tothom detesta, ja fa masses anys tenim fam de protesta. Amb una mà i un barri, comitè sa plaça, naixem a cada poble, planter de cada casa. Aquella herba que sempre molesta...
Mala herba sempre creix, es diu a sa darrer disc de Rudimentari, que surt aquest dia 26. Si no m'equivoc, el tenim de disc de la setmana. Rudimentari, bé, ja sabeu que és nascut a Ciutadella, reggae 100% menorquí. En realitat, Rudimentari és el nom artístic de Guillem Llorenç Prats i amb aquest àlbum, amb Mala herba sempre creix, arriba a sa tercera... la seva tercera referència discogràfica, publicat amb Guspira Records, i insisteix amb sa música, amb el reggae, amb s'escà i amb els temes combatius que han marcat una mica tota la seva producció discogràfica. Rudimentari, bon dia, com estàs? Com va sa cosa?
Bon dia, molt bé, content d'estar amb vosaltres.
Rudimentari, de nom 100% artístic, que no l'abandones i està molt bé. Com vols que et diguem aquí en aquest programa d'Esperdador? Com a Guillem Llorenç o com a Rudimentari? Que t'estimes més?
Jo, com us vengui de gust, també hi ha qui a la cursa i em diu Rudi.
Rudi.
Que... Sí, hi ha més carinyós.
Igual, Rudi serà massa familiar. Si t'apareix, gastarem es de Rudimentari amb una Y enmig i una I llatina al final. Escolta, m'estàvem sentint ara el teu disc, Mala herba sempre creix, amb un so... No sé si millor o pitjor que l'anterior, però un so molt cuidat, publicat per Guspira Records. Supos que estàs satisfet i contentíssim.
Sí, de veritat que molt. També per això, no? Temps que feia que batallàvem i les dificultats de vida, vaja, de poder tirar endavant projecte i nova música. Però el que tu dius, aquest... l'hem intentat cuidar moltíssim i crec que, no ho sé, no? Però... la sonoritat es pot reflexar, que hi està i que està mimat. I molt content, molt content.
Com s'ha fabricat el disc? Quins són un poc els músics que t'acompanyen? Igual no falta que m'ho diguis tots els noms, però com s'ha fet aquest disc? És veritat que està molt cuidat i que es nota que buscava un so i jo crec que l'heu trobat.
Sí, doncs pues mira, nosaltres sempre dic que vivim entre Menorca i Barcelona, tant a nivell de banda, perquè la meitat no? de cada casa, i també per això, perquè l'hem gestat un poc en el local de Menorca, entre tots els menorquins allà i fent quedades, i després perquè acabam de rodonir sempre i idees que tinc jo amb el saxofonista, amb Quim Simó, que ell és qui també m'acompanya un poc a la producció, on gravam les primeres maquetes ja i versions a l'estudi seu, de Radio Studio, i acabam sempre gravant amb tots aquests músics de sa banda a l'estudi, a Can Òscar, que és el nostre tècnic de so, i aquesta vegada qui l'ha mesclat i qui l'ha masteritzat, i també hem pogut estar a so, no? Colzo, colzo, i... molt damunt, molta comunicació, i crec que se nota tot aquest conjunt de passes, sempre es nota que hi ha milloria i per aquesta sonoritat que li volíem donar, molt cuidada.
Quants de músics hi ha hagut ficats treballant amb aquest disc? Hi ha alguna col·laboració, fins i tot, si me la vols comentar una miqueta, i com ho traslladaràs en directe?
Han gravat amb la banda... la formació original, que a vegades hi havia hagut algun músic intèrpret i tal, i aquesta volíem aportar per apostar per això, per insistir que gravessin tots ells, i això, són 7 músics, amb veu inclosa, Després sí que hi ha dues coristes que també teníem clar que volíem tornar, pues això, no? Uns coros i veus femenines per textura. I sí que hi ha la col·laboració d'en Guillem, de Nadala, que és també ja company, convivim amb espais de creació i diferents projectes, i tornem a tenir la col·laboració seva, que és com el que ens arrodoneix el disc també.
L'àlbum surt aquest 26, encara no el tenim, l'estàvem escoltant ja aquí a IB3 Ràdio, però encara no el tenim a ses mans. En quins formats sortirà? Evidentment en digital, no sé si sortirà també amb algun format físic.
Sí, la intenció també és treure vinil, però com sempre arribar a la sortida del disc amb el vinil en ses mans es fa complicat per temes, bueno, de fabricació i de tenir amb molta antelació. Cosa que per ritmes nostres i de molta altra gent, però fa complicat. Però el tindrem també en físic, en vinil.
Per què aquesta opció pas vinil? Perquè aquí trobem gent que... Clar, parlant amb molts de músics de les Balears, perquè cada setmana faim un disc de la setmana, hi ha gent que opta encara per CD, encara que ningú... O molta gent no té CD ni a casa ni enlloc. Hi ha gent que fins i tot ha arribat a fer cassets. Hi ha gent que, com tu, opta pas vinil. Què és el que t'ha decidit per una cosa o per l'altra?
Sí, al final, per... Bueno, un romanticisme, no?, de tenir algun físic, no?, que jo crec que... No sé, no?, que són moltes les persones, igual que qui llegeix amb una tablet o té un llibre en físic, perquè l'apassiona tenir en físic i poder palpar. I l'altra, que una que crec que el vinil segueix viu, no?, sigui per col·leccionisme, per aquest amor d'escoltar música en viu, i perquè té una sonoritat que a vegades no és massa perceptible, però sí que és diferent, no? Aquesta calidesa i aquesta màgia de que soni per agulla, que sigui analògic, que tot això, no?, ho fa especial. I això, no?, i també mos agraden a tots dins l'escena també reggae jamaicana. Segueix estant més viu que mai el vinil, sigui per qui punxa Sound Systems o selectores. I, bueno, veníem apostant.
Veníeu apostant, sí, diguem. Dins de l'escena jamaicana, dius que el vinil està més viu que altres bandes. Per què? Per quina raó?
No, precisament per això, no? Perquè encara, bueno, els formats que es fan de Sound System i de posar, que diguem, estrictament sessions de música en vinil. I bueno, clar, una que això, no? Que els nostres... som uns xiflats de tota l'escena i volem tenir aquest vinil per qui el vulgui punxar i que soni, no?, a les festes. I després perquè crec que això és un àmbit on es col·lecciona molt i es té preci en el vinil en concret.
Serà un vinil especial quan surti? Tindrà algun color especial? Fareu... Perquè, clar, la gent es torna boja avui en dia amb això. Vull dir, com s'ha convertit en objecte de col·leccionisme, de vegades, a més, caríssim, arribes a veure edicions superespecials d'un mateix disc. Què fareu exactament, Valtros?
Sí que, no, la veritat que sí que la galeta serà com especial, que és, no?, pues el que hi ha enmig del vinil, algú que si no, pues no arribes a veure, si no el tens... Però de coloringos i coses així, al final sempre dic que nosaltres rudimentari és estirat, que diguem, a no ser estrambòtic, no?, sinó a més humilitat i no hi haurà colors especials, que diguem.
El contingut ideològic del disc, de Mala Herba sempre creix, és important, com ho has fet en els teus darrers àlbums. Hem decidit tancar l'entrevista, després la sentirem amb una cançó que es diu Cala Rata, que és una cançó directament contra la turistificació, però més o menys totes tenen un contingut... polític, no? Les lletres, m'imagino que són 100% teues, les comparteixes amb algú, les fas tu sol a la teua habitació, les poses a prova d'alguna manera, aquests missatges que vols llançar abans de publicar l'àlbum?
No, sí que vaig compartint a vegades idees amb això, amb els membres de la banda o amb amistats pròximes, però bueno, la veritat que sóc jo... el màxim culpable, no? I qui escriu, no? Vull dir, al final crec que és això, no? Hi ha cantants que són intèrprets, però jo crec que tenir un projecte de música i ser cantant, no m'imagino que, diguem, no cantar coses escrites o que pugui transmetre que venguin de la meva mà.
Parlem de l'escena des Reggae, no? Que has dit que eres un xiflat, com has dit tu, de la música jamaicana. Com està a nivell de grups i a nivell de públic?
Bueno, pues sorprenentment... Ostres, clar, al final... no ho sé, no? És un gènere i crec que sigui un gènere per dir igual que músiques com ara que es defineixen urbanes, però costen... Mm-hmm. Costen de definir, al final és una etiqueta, però sí que és cert que gènere purament, no?, com a tal, igual que reggae, igual que rock, igual que el que sigui, jo crec que perduren i molta gent s'identifica amb ell. I la veritat que sorpresos de ser rebuda, bueno, que podem tenir nosaltres, projecte humil, però faguent música això, jamaicana, la menorquina...
Sí.
Rebuda que pot tenir tant a Menorca com a les Illes quan hi hem anat, o com a, inclús a Catalunya. I propostes que segueixen sortint, actuals, també des del moviment que deia antes Sound System, no?, de moltes festes que s'organitzen, això, no?, on són estrictament música jamaicana, i crec que està en un moment dolç, no?, que ha agafat molta força i que ja, no sé, però crec que amb molt de moviment.
Has dit dues vegades que sorprenentment segueix vigent i té molts de seguidors. Per què te resulta sorprenent? Clar, Reggae i Sesca, que encara era anterior, ja tenen, és veritat que ja tenen un temps, però bé, hi ha altres músiques que també tenen dècades darrere i segueixen també vigents.
No, totalment, eh? Jo, sorprenent perquè al final és això, no? Crec que és... no sé, no? Però... algo que no és fora de lo comú, per dir, no? Que t'agradi molt aquesta música. Tothom l'ha escoltat i tothom li agradarà alguna cançó. Però, bueno, no? Tothom es troba amb els clàssics, com és normal, i es queda allà. I veure, no?, anar descobrint cada vegada que gent s'interessa més. No sé si també és per sortir, no?, de tabada de tòpics i voler investigar música que no estigui tan a l'ordre del dia, que sigui tan mainstream. Però, bueno, em sorprèn un poc per aquest fet, no?, d'anar coneixent cada vegada més persones això, no?, que mos envien missatges, que demostren que realment els agrada tota la música, que no només és el nostre projecte, que els hi atreveixa per algú. I no ho sé, però m'alegra molt veure que segueix igual de fort.
Jo crec que una de les claus de l'èxit que sempre ha tingut a Reggae és que té, des de bon començament, certs continguts reivindicatius i en una certa línia, no?, que s'ha mantingut com constant al llarg del temps, no? Una cosa que el rock només té en part, no?, i el pop moltes vegades ni tan sols té. Pot ser que aquesta seria una de les claus de l'èxit, justament que és música amb missatge, i avui en dia música amb missatge ideològic o polític o espiritual, si vols, tampoc no n'hi ha tanta.
No, totalment, no? Al final, el que dius, sempre l'essència de reggae sempre va lligada a el que dius, una reivindicació de les seves arrels, la seva cultura, o, com bé dius, també més espiritual. I sí, al final, no?, jo crec que t'atreveixa, no?, o fa que t'hi puguis apropar i t'agradi més també per aquest fet, clar.
Escolta, del moviment Rastafari, trobes que ha quedat res?
No, exacte, vull dir, i tant, també, sorprèn, però... Vull dir,
el moviment que anava un poc lligat en el Reggae, no?, en temps quan Bob Marley sí, funcionava no, pel món, hi havia gent amb rastes... bé, i unes determinats continguts espirituals que anaven lligats a la música, també.
Sí, no, totalment, i òbviament va ser una onada, no?, que pues això, que es va disminuir, però perquè va ser un fenomen, no?, vull dir, fora de lo normal, de tot en Bob Marley i el que representava ell. I, òbviament, pues, arriba tot el món i allà es explota tot el rastafarisme. Però, òbviament, sí, segueix, vamos, més viu que mai. És que al final És la música reggae és de Rastafari, no? Al final és d'on neix i d'on seguirà sent. I te va evoluciona, però seguirà sent, sí, sí.
Em queden dues preguntades per anar tancant l'entrevista. Quina és la lletra que té que més t'ha satisfet de ses que has escrit per aquest disc? Per mala herba sempre creix.
Ai, pues de que... Bueno, no sé què dir, de cantar-me per una és difícil, però mira, ara que està sonant de fons la col·laboració amb Adala,
sí.
La veritat que, bueno, un carinyo especial perquè sí que s'està
fent també. Crema i ensaïmades, diu, no?
Exacte. I clar, no? I és això, no? Poder compartir amb ell les nostres arrels i poder escriure... Bueno, sobre ella,
sí.
I és una lletra que li tinc bastant de carinyo, també per com ha quedat la cançó, però que mos agrada molt les dues i... No sé, crec que aquesta podria ser de les candidates.
Darrera pregunta, concerts previstos pròximament. Aquest dijous 26 surt el disc públicament, encara no el tenim, però ja no hi falta res. Concerts previstos, gira prevista, anireu a Jamaica a tocar, com ho teniu?
Bueno, de moment no ho hem pogut quadrar, però... A veure. No, però sí que tenim això, quatre... dates de presentació,
sí.
Que ens autoproduïm i que volíem arribar com a els quatre territoris, que som a Mallorca, que anem a 28 de març a Factoria de So, el 2 d'abril anem a Girona, a la Mirona, 10 d'abril arribarem a Menorca, que nostra, Ciutadella, en el Teatre Escassino Nou,
sí.
I el 22 de maig a Barcelona.
Molt bé.
I després, entremig, ja anarem anunciant coses que hi ha i que encara no podríem dir. Però, bueno, cosetes hi ha i molt contents, de veritat.
Guillem Llorenç Prats, Rudimentari, felicitats per l'àlbum. Molt bon dia i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. El disc de la setmana, aquí el primer vol a Formentera, Mala Herba sempre creix, un àlbum fantàstic de Rudimentari, la seva tercera referència, l'estarem escoltant tota la setmana. Aquest dijous 26 surt a la llum, ja el podeu adquirir en plataformes, però ja l'estan presentant aquí a IB3 Ràdio. Mala Herba sempre creix, anam amb una cançó que es diu Cala Rata.
Faran piscina, no hi volen trobar bord ni tampoc a cap vecina, no hi volen morts de fam, només carteres plenes, es vol allà pa culs que no estiguin brus d'arena. Ai, muereta meua, no cerquen miques, es foten dins ca nostra per fer-se riques. Ai, muereta meua, no cerquen miques, ja no existeix la terra que m'expliques. A cala rata hi pots passar, només si tu mostres la corbata. A cala rata hi pots passar, només si vas carregat de plata. Són rates, ningú els hi donarà menjar. Són rates, criant i crien quantes n'hi ha. Són rates, ningú els hi donarà menjar. Són rates, són s'estaca que no tomba però tombaré. Són d'aigua salada, llet són més de xampany, de xin-xin i contracte i una finca nova sany. No venen totes
les... Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Molt bé, deixa'm el rigui de Rudimentari, que és fantàstic. Es vedrà, no hi ha ovnis. Nosaltres ho certificam, Cristina. Vull dir, si hi hagués ovnis, es vedrà. Aquí
ja,
Eivissa,
ja
els hauríem trobat nosaltres. Ja ens haurien vengut a hora. Mm. Però mira, es vedrà, no n'hi ha, però en els Estats Units n'està ple. Eh? Bah, i marcians, ni en parlem. A cada barbecue te'n pots trobar dos o tres. Bueno, el tema és que en els darrers dies han parlat de marcians tant s'expresident... Darrers dies pagesos, eh? Vull dir, cap endarrere. Han parlat de marcians tant s'expresident Barack Obama com s'actual president dels Estats Units, Donald Trump.
Així és. Ses enquestes més recents indiquen que el 47% dels estatunidencs, o sigui, quasi la meitat, creuen que els extraterrestres ja han visitat la Terra.
Però ja l'han visitat, eh?
Ja està. O sigui,
no que n'hi hagi per allà, sinó
clar,
que ja han estat aquí.
Existeixen i damunt han vengut.
Sí, sí, sí.
I segurament no hagin pagat ecotassa.
Exacte.
I es veu que els presidents estatunidencs tampoc aconsegueixen escapar-se de sa fascinació pels marcians. L'expresident estatunidenc Barack Obama va dir en una entrevista en un podcast que els extraterrestres són reals, però que ell no els ha vist. I va assegurar que l'administració no amaga res en els ciutadans sobre l'existència d'ovnis. Mentrestant, un missatge a X del director de cine i ufòleg, Mark Christopher Lee, ha assegurat que té informació privilegiada i que en Donald Trump farà una gran revelació el pròxim 8 de juliol.
Aquesta gent sempre té informació privilegiada.
Sí.
Jo ja estic esperant, eh? He anotat la data a la meva agenda i em prepar per ser abduït el dia 9 o el mateix dia 8 de juliol, si fes falta. El que va dir Barack Obama durant l'entrevista realment és que ell no ha vist extraterrestres en persona i sobretot va negar que hi hagi cap espècimen guardat d'extraterrestre amagat en alguna instal·lació secreta del govern dels Estats Units, que és una llegenda urbana que cada tant salta a les xarxes i en els mitjans especialitzats en allò paranormal.
Sí, sempre s'ha parlat de l'àrea 51, l'enigmàtica base militar a l'estat de Nevada i on se suposa que podrien estar aquests espècimens. És una de les teories conspiranoiques més populars en els Estats Units. En realitat, aquesta base militar sí que és una instal·lació d'alt secret, només reconeguda a partir de 2013 i que depèn de la Força Aèria dels Estats Units.
Es veu que funciona des dels 50, però...
Però s'ha sabut fa... El 2013 fa
sí, sí.
Quasi res, eh? Té mèrit, també, malgrat tant de temps. Està en ple desert de Nevada i amb tota seguretat el que s'hi fa és provar aeronaus espia i tecnologia militar avançada.
Per la seva part, l'actual president Donald Trump ha acusat Barack Obama de donar informació classificada, encara que la veritat no n'ha donat gaire, i de cometre un greu error quan ha abordat aquest tema. Amb el seu estil habitual, Trump ha anunciat que donarà instruccions a diverses agències del govern per identificar i fer públics arxius relacionats amb els ovnis i els extraterrestres. Trump ha dit a través de la seva xarxa Truth Social, que a mesura vol fer públics documents sobre assumptes altament complexos, però extremadament interessants i importants.
Los extraterrestres todos a dos vueltas.
Estàvem entre posar Tòxic de Britney Spears i Toxicity de System of a Down. I ha guanyat aquesta, tu. Amb ella arribarà massa abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts. No te'n vagis, que ens queden encara més coses fins que siguin les 7 i arribis informatiu. Ses seccions No m'ho puc creure, s'àrea de turbulències i alguna cosa més fins a les 7. Ara, s'abans informatiu.
Version 7.0, looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Disorder now, somewhere between the sacred silence.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest hivern primer va ser la pluja, després el vent i ara la boira, que aquest dimecres torna a ser ben present a bona part de les Balears. El manco durant aquestes primeres hores del dia on la EMET manté actius avís groc a bona part de Mallorca i també a tot Menorca. A partir de les 7, a l'informatiu matí, vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que l'Ajuntament de Palma inicia avui a primera hora el procés per desallotjar les prop de 200 persones sense llar que resideixen a l'antiga presó. Fins demà es faran controls policials per fer un cens i tapiar-ne els accessos i divendres se'ls han de lliurar notificacions de desnonament. El consistori fa mesos que té previst recuperar el control d'aquest edifici abandonat, però ara el procés es precipita pels incidents recents. Recordem que el passat cap de setmana hi va haver alguns incendis entre les escombraries que hi ha acumulades a l'antiga recinte penitenciari. I s'investiguen les causes de la mort d'un home de 78 anys que dimarts, ahir, va perdre la vida mentre duia a terme una crema de rostolls controlada a la finca del Malluig, just de vora l'embassament del Gorg Blau. Els bombers de Mallorca trobaren el cos en cremades. Això sí, de moment es desconeix si l'incendi ha estat la causa de la mort. I de la crònica judicial, la jutgessa de la Dana ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de València que investigui Carlos Mazón per inactivitat negligent durant les riuades. La instructora de la causa per la mort de 230 persones l'octubre del 2024 ha acordat elevar a la sala civil i penal d'aquest organisme una exposició raonada contra l'expresident de la Generalitat. A partir de les 7 ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua aquí, a IB3 Ràdio, primer vol a Formentera.
Letres Ràdio és actualitat. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Començam la tercera part del programa. Això és el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio. Programa despertador fins a divendres, perquè divendres acabem. Baixam la persiana i ens dedicarem a... No sé en què ens dedicarem. Irene Roig Francolí, bon dia. En què et dedicaràs, tu?
Buah.
Bueno, tu ja treballes a Torre Espanya, saps?
Sí, vull ara dir... puc tirar-me de la Torre Espanya.
Exactament, vull que sapigueu que a primer vol a Formentera hi ha col·laboradores que treballen a Torre Espanya, directament. I igual algun dia dirigiran Televisió Espanyola.
Que em contracti Perro Sánchez.
T'hauràs de córrer.
Bueno. Saps, ahir que parlàvem d'Esterians, l'autèntico Terian, el perro Sánchez.
El perro Sánchez és l'autèntico Terian, clar que sí, és Esterian per excel·lència. Escolta'm, anava a parlar de temes locals, a més, de temes eivissencs, que sempre és
sí,
polit.
Senyor.
Sempre és polit. Per favor, endavant amb es titula.
Es titula diu així, detenido en Ibiza uno de los cabecillas en España del grupo de hackers Anonymous. Well, who are you?
Who Are You, diu aquesta cançó dels Who, eh? Una cançó sí. Fantàstica, a més. Molt bé, i d'això, aquesta remó que sentiu és la remó de Madrid. Vull dir, la remó del fons de... sa vida de Madrid. Per vida...
Si és que li podem dir vida.
Si és que li podem dir vida. Però per lo menys fa remó. Molt bé, a Eivissa tenim de tot. Aquesta notícia ja és de fa uns quants dies, ha sortit per totes bandes, però anem a valorar-la des del punt de vista del primer vol a Formentera. Per favor, Irene.
Clar, és que la gent es pensa pues, que només podem tenir famosos casos de drogues, clar. Balconing, DJs, clar. DJs que viuen dins de coves.
Sí, sí, sí.
Però tenim... no, tenim clar. Hackers.
Tenim hackers a Eivissa, xavals. Com us quedau a la resta de les Balears?
Tenim famosos mundialment hackers.
Clar que sí.
És possible que la major anonimitat d'Anonymous vingués de dir-se Vicent Marimarí? Que n'hi ha 300?
Jo crec que t'has passat per davall. N'hi ha 3.000, probablement.
N'hi ha probablement un milió. No perquè no tenim tants d'habitants, no fullem tant, però...
No.
Zones d'Anonymous, joves otakus que baixen a Vila a jugar amb màgic i beure bubble tea.
Probablement.
Estem davant de l'explicació de per què cony se li va ocorrir algun hacker hackejar l'administració de Formentera? Perquè, clar... Qui anava a fotre més en els formenterers que un eivissenc flipat? És que no hi havíem pensat en això. La setmana passada van detenir dos importants hackers, a Eivissa i Móstoles. Igualetes ses dos.
Eivissa i Móstoles unides, saps? Com a capitals de hackeig.
Van sempre juntes, sempre de la mà, com Ramon i Cajal.
Sí.
En el fons teníem una celebrity entre nosaltres i no ho sabíem.
Bueno, celebrity anònima.
Exacte. Formava part de la secció d'Anonymous, que és Anonymous Phoenix. Que és nom èpic, la veritat. Anonymous Phoenix, si fos una pel·lícula, jo me la ficaria pel cul. És molt bon nom.
És molt bon nom.
Si fos un disco també me'l ficaria pas cul, però probablement t'aeria.
És molt bon, és molt... Sí, però el hacker és que igual és un nano amb acné a sa cara, saps?
Què és això?
Clar, i et poses Anonymous Phoenix.
Anonymous Phoenix.
Soy miembro de Anonymous Phoenix.
Estoy en internet. S'anomenen hacktivistes, perquè són activistes hackers que hackegen administracions públiques i creen el caos. Per exemple, a l'administració valenciana, després de Sadana, perquè els consideraven culpables de la tragèdia.
Sí.
I jo he de dir, que jo me cau en bé. Vale? Són com un Robin Hood del segle XXI, però en comptes de ser un equineu sexy, com el Robin Hood que hi havia de sèrie,
sí.
Són autistes que pixen dins una botella.
Sí, perquè no s'aixequen de l'ordenador.
Exacte.
I tenen allí surinal, diguem.
Sí. És que res, jo he tingut amics que alguna vegada ho han fet en la seva vida.
No.
Sí. No. M'ho he inventat, però no és una cosa que estigui tan lluny.
Ja.
I quasi millor ser anònim, si la perspectiva és aquesta.
Clar.
En fi, no m'apareix bé. Que els, jo, perquè ja podrien detenir en el DJ de sa cova, que molesta més.
Jo crec que l'han desallotjat al final. No
sí,
ho sé, això s'ha dit.
Però hauria d'estar a presó no per lo de sa cova, sinó per DJ. Aquest dona molt més per cul.
Vaja, sí, dona per cul. Molt bé, Irene Rocha Francolí, molt interessant. Veus? És la mateixa notícia, però analitzada des d'un altre punt de vista. Què molesta més, un hacker o un discjockey eivissenc?
Veus?
Vull dir, us deixem davant amb aquesta pregunta dalt de la taula. Alerta amb el vent que deu fer allà dalt, no et constipis, Irene.
No vagi jo a fer balconing extrem des de Torre Espanya.
Però molt extrem. Moltes gràcies, salut, bon dia.
Adieu. I stretch back and I hiccup and look back on my
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Ladies and gentlemen, we're experiencing some turbulence.
Estàs entrat a l'àrea de turbulències.
I doncs sí, deixem les notícies increïbles per caure en una altra foguera, com són la secció de polèmiques del primer vol a Formentera.
Claro, perquè hi ha molts preparada? De primer vols. És important que matisis que és de Formentera, perquè si no la gent es desubica.
Per poder córrer darrere dels malfactors i els que incompleixen la llei i fins i tot els reglaments municipals, s'ha d'estar una mica en forma. Es veu que això no és el que li passa exactament a la policia local de Palma, que em perdonin, eh? Policies no. Locals de Palma.
Bueno, és però... que ja ha sortit a les notícies. No, sí. Pareix que no estan tot en forma que haurien d'estar, més que res perquè els agents d'aquest cos policial tenen 48 anys de mitjana. I aquest és un tema...
Que és una bona edat, però clar, això vol dir que n'hi ha de... Si la mitjana és de 48, clar, és que n'hi ha de...
Igual n'hi ha allí dos de 20 60, anyets.
Clar.
Sí. Aquest és un tema que ha tractat l'última hora en els darrers dies i el titular és el següent. Una media de 70 agentes de la policia local de Palma està cada dia de baja.
¡Fantástico! Son esos locos policías. Tengo la sensación de que este es mi día de suerte. ¡Aún! Ahora todo va a ser paz y tranquilidad. De todo esto es culpa suya, Mahoney. Bienvenidos a la Academia de Policía.
Loca Academia de Policía.
Quina gran... Uf, tio, Loca Academia de Policía. Ara m'han entrat ganes de veure-la una altra vegada. Ja tinc deberes. Bueno, i doncs resulta que, efectivament, la mitjana de la plantilla del quartel de San Fernando és de 48 anyets i els sindicats ja estan advertint que hi ha que reforçar el cos i que hi ha que compensar una mica aquesta situació.
Però no el cos de cada policia, es
no,
refereixen.
O també, igual també va bé.
Es refereixen al cos policíac en general.
Clar, o igual ho estan malinterpretant naltros i sí que eres cos de cada policia.
Més jugo que vulguis.
Amb ginseng i això. Bueno, el cas és que les baixes laborals s'han disparat a la policia local de Palma i un dels motius és justament això, l'edat, que al final pues, passen més cosetes. Durant 2025 es varen acumular un total de 30.907 dies de baixa per part dels poc més de 800 efectius que hi ha en aquest quartel, els de San Fernando. Idò, aquesta setmana, per exemple, la setmana passada, hi ha hagut una mitjana de 71 funcionaris de baixa, encara que, òbviament, aquesta xifra augmenta o baixa segons el moment, eh? No és un exemple, però no es fixa. La plantilla era major en 2011, que en aquell any hi havia un total de 895. Eren una mica més, encara que no massa
més.
És a dir,
que ha anat a la baixa,
s'ha plantilla.
Ha anat
a la baixa, s'ha reduït. Però el cas és que sent una miqueta més, la mitjana de baixes totals de l'any eren de 18.000, que és quasi la meitat de lo que hi ha hagut ara.
És a dir, estan més en baixa forma ara.
Efectivament.
O s'agafen més baixes.
N'hi ha menys i estan més fotuts.
Clar.
És una miqueta de resum.
Sí.
A més, comenten ja des de sindicats i de més que ara, amb el boom demogràfic, és a dir, hi ha més gent per tot, hi ha més feina... tenen menys agents, més baixes, menor motivació i la plantilla pues, que està més envellida. El regidor de Seguretat de Cort, en Miquel Busquets, va explicar que en juny de 2023 la situació de la policia local era desoladora, que el cos havia anat perdent efectius al llarg de la darrera dècada, encara que la població va augmentant, que ha augmentat en 100.000 persones des de 2005.
Això a Palma.
Això a Palma, sí. I també va indicar aquest mateix regidor que des de l'àrea de Seguretat Ciutadana tenen en 2026 el major pressupost de la seva història, que són 136 milions d'euros. Un de cada 4 euros del pressupost municipal total.
És molt,
Està bastant
bé. És a dir, una quarta part del pressupost se'n va en policia.
En policia local, que així tot no serveix de massa. I, a part, sindicats remarquen que moltes nits no es poden atendre problemes, per exemple, de remó, ni dels vados que s'ocupen, ni queixes...
Els quals,
sí, en veritat. Jo els dic vados perquè ja saps que som de Buscastell.
Sí.
I ni queixes en general, no?, de la ciutadania. I, clar, tot això és encara pitjor en la temporada d'estiu perquè sabem el que tenim aquí a les illes. Així que, en conclusió, la situació no pinta massa bé. Molts de sous, però el cos de policia necessita... un refresquet.
Els cos necessiten nous cossos.
Exacte, sí. Així que, bueno, llegint aquest reportatge m'us ha sorgit una curiositat. Hem volgut saber quins són els municipis més insegurs o els que es perceben, més insegurs de les Illes Balears.
És una curiositat amb un poc de mala llet.
Una miqueta. Sí, li hem preguntat, com no, a ChatGPT, que és el nostre far en aquest mar d'obscuritat, quin eren els tres pitjors municipis de les Illes Balears en qüestió de seguretat ciutadana, i alerta amb el tercer classificat perquè tenim sorpreseta. Idò, efectivament, mos ha fet el ChatGPT un rànquing i tenim premi per Mallorca, Palma, perquè té el número 1. El primer de tots diu que, per dades oficials, Palma és el municipi amb la taxa de delictes més alta de les Illes Balears. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, Palma registra una de les taxes de crims més altes de tot Espanya, amb al voltant de 5.540 infraccions per cada 100.000 habitants, per darrere de grans ciutats, això sí, com Barcelona o com Madrid.
Això és resposta de ChatGPT, citant dades oficials.
Sí, i després parla de l'opinió que en tenen residents i turistes, que diu que adverteixen que zones molt concorregudes o d'oci nocturn, com per exemple Magaluf o Arenal, pues poden tenir més incidents de furts, d'haver-hi baralles o comportaments incívics, sobretot durant l'estiu, lògicament. A segon lloc se l'endú, claro que sí, on jo estic empadronada, Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Els dos primers jo els he endevinat. El tercer no, eh?
Sí.
El tercer no l'hem endevinat.
Jo inclús hauria pensat...
Però espera, no ens anticipem.
No, sí, però jo hauria pensat que Sant Antoni pogués estar inclús en el 1, abans que Palma. Imagina't si me'l ve a venir. Però bé, dades, segons les dades estadístiques, Sant Antoni de Portmany. Informes recents indiquen que Sant Antoni ha patit un augment significatiu de la taxa de delictes en els últims anys. I la percepció social és, de tant de residents com de turistes, és que àrees d'oci i zones de festa, o sigui, el mateix patró que a Palma, Magaluf i Arenal, poden tenir problemes associats també a robatoris, a conductes incíviques i consum d'alcohol fora de control.
Com a resident de Sant Antoni tens aquesta percepció?
Jo hauria de dir que crec que ara ha millorat.
Ha millorat.
Segueix estant mal,
sí,
però ha millorat. Jo, quan era adolescent, crec que estava considerablement pitjor. Feia, sí, moltes més baralles, però ara el desgast de la risa aquest sí que es veu, que es veu bastant.
És una epidèmia.
Sí, es veu bastant. Però bueno, anem ja amb la nostra sorpreseta del tercer lloc d'aquest rànquing.
Tercer lloc de rànquing de ChatGPT dels municipis
més insegurs.
Més insegurs de les Balears. I atenció, perquè també és un municipi eivissenc.
Se moscau sa princeseta d'Eivissa, se moscau Sant Eulari de Riu. Efectivament, segons dades oficials, a Sant Eulari del Riu ha registrat una de les majors pujades de delictes, fins a un 14,3% més en comparació amb altres zones de les Balears, segons informes sobre evolució del crim. L'opinió ciutadana de Sant Eulari del Riu és que alguns empresaris i veïns expressen preocupació pel creixement de robatoris i actes incívics, i ho vinculen sobretot a l'augment de població flotant i a turisme intensiu. Així que res, ara això s'ha traduït en una demanda de més presència policial i mesures preventives, que veurem si funcionen d'algú o no.
Molt bé, idò, ja ho sabeu, la policia avui a la nostra àrea de turbulències. I res més, esperem que us hagi entretengut una miqueta. Ara a les 7 arriben els companys de l'informatiu amb totes les notícies. Res més, demà tornarem a partir de les 6. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.